I tanquem aquesta tercera hora del programa, acomiadant ara marxa d'aquestes instal·lacions el director de la Fundació Actuatec, Marc Pons, amb la companyia del Josep Tomàs. Molt bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Temes molt interessants, aquí en aquest Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya, com pots imaginar, malgrat que estigui aquest cop sobretot enfocat a qüestions que té a veure amb l'acolliment, no? Temes interessants perquè últimament vinculem sempre les destinacions turístiques precisament de neu i de muntanya a un aspecte que tu i jo n'hem parlat moltíssimes vegades, com és el tema del canvi climàtic, no?
Doncs sí, és una de les temàtiques que potser cada cop estem més en compte des del punt de vista de que es poden fer grans infraestructures, està tot molt ben plantejat, tot molt ben preparat, però si després no neva, no hi ha res a fer, no? Ho vam poder veure, per exemple, en els anteriors Jocs Olímpics d'hivern, en els de Sochi, que van tenir problemes amb temperatures força elevades, van tenir una previsió de l'hivern anterior de guardar neu a magatzems, perquè es va fer així, i talment, es va guardar neu per si a cas, i es va tenir que fer servir. Per tant, tot això ve supeditada que aquest turisme doncs, pugui adaptar-se al que són les condicions climàtiques d'una zona que evidentment van canviant al llarg del temps.
Evidentment que sí. S'han d'utilitzar solucions imaginatives, encara que sigui això un magatzem de neu, perquè no deixa de ser ben curiós, que hi hagi magatzems de tantes coses per uns Jocs Olímpics, però de neu, la veritat és que poques vegades n'havíem vist, però no? quan la necessitat apreta cal evidentment exprimes les neurones. És un tema fins i tot de desenvolupament estratègic, perquè ara estàvem parlant aquí que podem tenir la capacitació més fantàstica de tota aquesta gent que gestiona les destinacions, crear postgraus com aquest que ha creat la Universitat d'Andorra i la Fundació MT de gestió de destinacions de muntanya. Podem fer moltes coses, però el cel marcarà l'esdevenidor, no?
Doncs sí, de fet el que ha de marcar els propers anys, mira, precisament avui és el Dia Mundial de l'Aigua, demà és el Dia Meteorològic Mundial, en el
qual... ahir el Dia dels Boscos.
Per tant, tot referent al que és el nostre entorn, la natura. Sempre diem que els dies mundials en veritat no s'haurien de celebrar, perquè voldria dir que les coses van bé. Però clar, jo crec que si ara fa 200 anys, per exemple, haguéssim de celebrar el Dia Mundial Meteorològic, l'haguéssim celebrat igualment, perquè segurament diríem que el clima estaria canviant i que no nevava, no plovia ara fa 50 anys com ho està fent ara. Per tant, aquesta sensació o aquesta experimentació des del punt de vista de la vida humana de que el temps està canviant, això és una realitat que ha estat i sempre serà. Per tant, potser ja dic la falsa idea de que el canvi climàtic és dolent, i de fet no és que sigui dolent, simplement és que a vegades ens molesta per les nostres pels nostres propers esdeveniments al llarg dels anys, no? Per les nostres
interessos
econòmics, no? Econòmics, no? La natura s'adapta. Pensem que fa milions d'anys la Terra estava tota unida en un sol continent, la Pangea, i que en els seus voltants hi havia grans boscos amb temperatures elevades, el seu interior era un desert, i hi havia algunes serralades on hi havia neu. Des de que es va començar a moure els continents, que es van començar a fracturar, que hi ha hagut la tectònica de plaques, evidentment el clima ha anat canviant, la circulació atmosfèrica i oceànica ha anat canviant igual que la composició de l'atmosfera. I continuarà fent al llarg dels mil·lennis i dels milions d'anys mentre la Terra sigui Terra, perquè evidentment les plaques tectòniques es continuen movent i al cap i a la fi aquests continents, al moure's, el que fan d'alguna manera és canviar el clima. Per tant, el clima mai serà el mateix. Això ens ho hem de treure del cap. I el que han de fer és adaptar-se. El que passa, el que estem dient sempre, és que sembla ser que nosaltres estem posant més llenya al foc a l'hora d'aquests petits canvis climàtics que s'estan donant a hores d'ara i que sembla ser, doncs, amb les dades a la mà, si no, ningú ens diu al contrari, doncs que nosaltres estem, doncs, incidint de manera directa. Però també hem de dir que estem en una època interglacial. Què vol dir? Que fa 100.000 anys vam sortir d'una glaciació i que el període interglacial dura 10.000 anys i aquest últim període interglacial està durant una mica més del normal. Ha estat justament amb aquests últims 10.000 anys en què l'espècie humana s'ha desenvolupat i estem ara justament on estem parlant tu des d'una zona propera a un quilòmetre, jo des d'aquí, gràcies a una zona, gràcies a uns aparells que hem inventat, doncs, amb aquests darrers 10.000 anys. Si haguessin hagut glaciacions, això no hagués pogut passar. Per tant, això ho hem de tenir en compte, no?, de que a llarg termini ens anem amb una nova glaciació i moltes més que es repetiran. Com afrontarem això? Ara, el més important és com afrontem la pujada de temperatures, no? Com aquestes sequeres o aquests extrems en el clima que es poden donar. Però hauríem de tenir una visió una mica més enllà d'això. Perquè, evidentment,
som molt apriorístics i molt, sí, així a curt terministes.
Sí, perquè, clar, ara el que t'importa és d'aquí als propers 50 anys si la teva estació d'esquí o si la teva platja s'hi podrà anar o farà tanta calor que no hi haurà neu o no es podrà estar prenent el sol perquè hi haurà 50 graus. Yeah. Però hauríem de mirar una mica més enllà també, que no dic pas que això no estigui bé, però la situació a llarg termini per la humanitat és, si més no, preocupant, i qui digui el contrari està mentint, perquè el sol canvia una mica la seva lluminositat, que això ho fa de tant en tant, hi ha una sèrie de cicles solars, hem parlat moltes vegades, també el període, doncs, en què la Terra va al voltant del Sol, l'eix d'inclinació de la Terra, diferents esdeveniments que poden haver-hi a la mateixa Terra, tot això pot fer canviar el clima. Per tant, estem parlant d'una cosa tan sublim, tan poca cosa, que amb un cop d'aire, diguem-ne, se'ns va tot en orris. Evidentment, ara mateix sí que està pujant la temperatura global del planeta, està augmentant els nivells de CO2 molt per damunt del que seria normal sense la nostra aportació de CO2, però pensem que fa milions d'anys aquest CO2 era molt més important i la vida es desenvolupava d'igual manera. Per tant, la paraula que resumeix tot això és que ens hem d'adaptar, no hi ha res més. El que passa és que a vegades els canvis, si són molt ràpids, no ens dona temps.
Clar, vull dir, no és una opció. Si tu no estàs parlant d'una opció, podem escollir adaptar-nos. No, és que no hi ha tutia, no hi ha pla B, no?
No hi ha pla B. Però, clar, a curt termini, no?, que és el que ens interessa ara, potser. Aquí es veu una mica les mancances de tot plegat i l'evolució de la ciència. Als anys 90, recordo que ja es deia que ara, justament, que estem allà al 2020, tindríem un augment de temperatura entre els 2 a 4 graus, quan això no ha estat pas cert. Per tant, no s'ha mentit, evidentment, però els càlculs han estat erronis. Ara es parla ja del 2040, ja ho veurem. Aquí pot haver-hi dues coses. Hi ha un reportatge que es pot veure a YouTube, en el qual hi ha uns científics que expliquen que els temes de canvi climàtic poden ser progressius, poquet a poquet, amb algun gran esdeveniment extrem que de cop i volta et pot fer canviar una mica les coses, o com el típic got d'aigua que es va omplint fins que hi ha una gota que fa vessar tota l'aigua, no? Mm-hmm. I llavors el clima canvia de cop i volta. Les últimes fredorades que estem tenint i que encara hem de tenir, que han d'arribar, en podrien ser un exemple, no?, d'aquest clima més extrem, d'aquests extrems. De dir, home, si està pujant la temperatura, com és que està fent tan fred aquest hivern? I això pot ser una anècdota. Vaja, per un hivern no vol dir que hagi canviat el clima. Però pot ser un indici, un detall, de que el Pol Nord s'escalfa molt més del que s'ha d'escalfar i l'aire càlid que hauria d'estar en zones més temperades s'han anat cap amunt i l'aire fred no ens han anat cap a altres latituds, cap a Rússia, evidentment allí és més habitual, però després cap a Europa i també cap al Canadà i cap als Estats Units. I tot això barrejat d'humitat, doncs, nevades i situacions una mica extremes, no?, que hem tingut darrerament, que d'altra banda al llarg d'aquests últims anys també són habituals. Per tant, ho hem d'anar veient tot això, mirant-ho des de lluny i també de prop. El clima és molt complicat, eh? Hi ha moltes variables que ens fan ballar una mica al cap. Llavors hem de treure una mica el que és el soroll del que és veritablement la tendència. I aquí és on veurem veritablement en els propers anys, doncs, cap on anem. Com s'han d'adaptar les estacions d'esquí? Doncs ja ho estan fent bé. Ho estan fent bé des del punt de vista de que estan sent cada cop més sostenibles, gastant menys energia, estan millorant la manera de funcionar i sobretot, si va pujant la cota de neu, fer de tal manera que aquesta neu que caigui a les cotes baixes pugui mantenir més temps. Com es fa això? Doncs es fa amb tractaments naturals, no? Com és trepitjar-la bé, fer aquelles pistes d'esquí que estiguin més orientades cap al nord i intentant anar a aguantar així, no? De moment, la situació, recordo una ponència que vam fer cap a l'any 2006, que va ser un any molt dolent, en el qual va haver algú que va preguntar si cap al 2020 ja només nevaria per damunt dels 2.000 metres. Doncs, fins i tot ja va haver alguna veu que va dir: home, gairebé per sota dels 1.800 no nevarà mai. Doncs ja estem pràcticament al 2020, no?
Sí,
per tant, aquestes projeccions són molt complicades, eh?
Les coses... I tant que sí. Temps n'hi haurà, Josep, per poder parlar d'aquestes qüestions, perquè tampoc voldria que dediquéssim tot el temps a aquesta reflexió, perquè la gent deu estar esperant, escolta, això del fred que està fotent aquests dies, i així diré, no fa, fot, el fred, tal com està, ara el fred fot, no fa. Doncs ha de durar molts dies o no?
Doncs mira, ahir vam tenir la temperatura més baixa d'un mes de març, registrada des del 2004 a les Fonts d'Arinsal, amb 23,7 graus sota zero.
Estàs parlant de termòmetre, eh?
Termòmetre, 23 sota zero.
Però és que hi havia ventet, també.
204,5 km per hora, un cop de vent, també a les Fonts d'Arinsal.
Imagina't. Déu-n'hi-do.
Sí.
Home, jo dic que el trànsit ahir que vam fer aquí, quan vam acabar el programa, i això que hi era al punt del migdia, eh? Vull dir, imagina't quan vam venir aquí a les 7 del matí. El trànsit que vam fer d'aquí fins a les instal·lacions de Ràdio i Televisió d'Andorra, amb el fred que feia i el ventet que feia, a mi quasi se'm cauen les mans a trossos, només et dic això.
Sí, de
fet... Que estem aquí al centre d'Andorra la Vella, eh?
De fet, ahir a Andorra no feia tan fred, Andorra la Vella, eh? Hi havia 0 graus de temperatura, entre 0 i menys 1, però amb un vent que bufava entre els 30 i 40 per hora, la sensació era d'uns 10 graus sota zero. Però ahir es va poder veure aquesta gradació de temperatures. En alçada teníem aquests 23 graus sota zero, a 2.600, 2.700 metres, mentre que a 1.000 metres d'alçada hi havia 0 graus. Per tant, amb 1.600 metres, 23 graus de diferència. El per què? Doncs el que es parlem moltes vegades del rescalfament de l'aire. Hi havia un fogony molt fort, però com que l'aire era tan fred, sí que estava rescalfat l'aire a les zones més baixes, però vaja, rescalfat fins als 0 graus. Per tant, no es notava. I avui, doncs, tres quarts del mateix, ha pujat una mica més la temperatura, però continuem tenint temperatures de 13-14 graus sota zero, que això es tradueix en superfície de les zones més baixes del país amb 6-7 graus de temperatura. Avui, núvols que poden augmentar una miqueta al llarg d'aquesta tarda, sense precipitacions, i demà aquest vent ja serà cada cop més fluix. De fet, avui ja baixa molt d'intensitat. Demà fins i tot girarà al sud-sud-oest, matí de sol, temperatures a l'alça, i a la tarda núvols que començaran a augmentar. I és que, de fet, atenció al cap de setmana, dissabte, pertorbació activa i profunda que es formarà a la Mediterrània, ens afectarà de ple, i nevades que poden situar-se entre els 1.200, baixant cap a 900 o 800 metres al llarg de tot dissabte. I diumenge vents girant al nord, no massa forts, però baixa més la temperatura, i s'esperen ruixats de neu a la cara nord, que també poden afectar la resta. Per tant,
això del dissabte, perdona, que has dit que baixava cap als 800-900 metres, és una precipitació d'aquelles que et dic jo a vegades alegro vivace o una precipitació...
És una borrasca que ens creua per damunt, per tant, pot haver-hi algun moment de xàfec intens, eh?
I... Situat quan, del dia?
Tot el dia.
Tot el dia.
Sí, ja des de matinada fins al vespre. Evidentment, amb alguna intermitència, amb algun moment de pausa.
Òbviament.
Però 24 hores ben bé d'inestabilitat, que no tan sols afecta el Pirineu, sinó altres zones. Per tant, amb nevades a zones també poc habituals fora del que és la cara nord i la cara sud del Pirineu.
Molt bé, Josep. Et quedes ara pel butlletí informatiu de les 11. Gràcies al Josep Tomàs, que ens ha acompanyat en aquests darrers minuts. Nosaltres fem una mínima pausa, escoltarem el butlletí i tornem després amb una persona que treballa a l'Ajuntament de Barcelona i que treballa, doncs, diguem-ne, inspeccionant i vigilant aquestes plataformes d'allotjaments turístics, i després amb l'espai de viatge amb la gent de Viatges Pirinès. Pausa i tornem.